Bona nit, bona tarda. Intentem continuar. Abans de començar ja m'explicàvem, parlant del Divin Impaciente i d'aquestes... Però això no té res a veure amb el periodisme. És un rètol, parlant de la incapacitat a vegades de dir les coses amb les paraules justes, perquè n'hi ha masses o perquè n'hi ha poques en aquest cas. A Girona hi havia una fàbrica d'embotits a la sortida del pont de la Barca, que era del senyor Pardàs. Els seus successors encara existeixen i tenen una fàbrica important. Però quan va començar, va fer una caseta, una casa considerable, sortint del pont de la Barca a l'esquerra, hi havia un gran rètol que deia «Productos del cerdo Joaquín Pardàs». I així es va quedar molt de temps, però al final van dir «on dia». Van començar a veure que la gent se'n fotia i ja ho arreglarem. I en un petit espai hi van incorporar dues lletres i llavors deia «Productos del cerdo de Joaquín Pardàs». Amb la qual la gent traduïen i deien «Productes del porc d'en Joaquín Pardàs». No tenia solució. No sé per què, parlant del Divino Impaciente, m'he recordat d'això. Una altra cosa que volia dir, que no té cap importància, però que és curiosa, és que si jo vaig entrar a Telexpress va ser per culpa del governador Anguera, personatge que a mi me va perseguir tantes vegades i de tantes maneres diferents, i crec que per sort meva i dissort seva, doncs va passar això, que el corresponsal del Telexpress era en Josep Víctor Gay, que era el primer redactor, no sé si redactor en cap és igual, el redactor de facto més important del diari Los Sitios, que era el diari del Movimiento, que ell controlava directament i no podia suportar que el treballador del diari oficial, oficial entre cometes, gironí, fos també el corresponsal. Al Telexpress tampoc no els agradava, esclar, perquè pràcticament en Gai el que feia era copiar el que deia aquí i els que volien ells és que diguéssim coses diferents del que deia el diari oficial. I el governador va dir, aquest senyor que plegui. I aleshores van dir, doncs hem de posar un altre, i en Jaume Guillemet, que ja estàvem, ja érem amics i ja treballàvem junts a Presència, doncs va dir, doncs, l'Aragó, amb la qual el governador va trobar que havia tret el que de fet era servidor seu o vassall seu, hi ha paraules gruixudes, i havien posat el seu enemic. No va poder fer res. I encara podia explicar que el pseudònim d'en Bay era molt ridícul. Es deia Narcís Unyà. Amb el qual es veia d'una hora lluny que era un pseudònim, i el Telexpress va dir, sobretot, busca't un pseudònim que no es noti que no és un nom propi. Això de Narcís Unyà feia molt de riure. I em vaig dir Jordi Ballester perquè el dia que m'ho van dir em vaig posar malalt, no perquè em diguessin que podia ser corresponsal, sinó perquè vam anar a dinar a un lloc i em va sentar malament i em vaig haver de ficar al llit. I al llit, me recordo que la Mercè i jo discutíem com me podria dir i vam dir, home, les ballesteries, Jordi, ja t'ho dius, doncs Jordi Ballester. I a més, ja ho explico en el llibre, no sé si algú ha tingut l'humor de llegir-ho, que va ser el dia que em vaig deixar la barba, que he portat sempre més, perquè quan vaig aixecar, després de dos dies de llit, vaig adonar que la barba no m'estava tan malament i me la vaig deixar i aquí la porto. Bé, anem allà on érem. Ara seria molt interessant saber la gent que escriu, alguns se n'han hagut d'anar, però la gent que escriu com ho veuen tot això que he explicat jo i quina és la seva experiència personal com a gent que escriu i que intenta escriure bé i que intenta fer aquestes coses que fem tots plegats. Per exemple, en Narcís començava a fer un col·loqui aquí amb la Maria Àngela i amb mi, i li hem dit, home, fes-lo davant de la gent, perquè de manera que si vols puja i... No sé si et sentiran, aixeca't dret si cas i jo no sé... Vinga. Espero que... sí, no? Sí?
Sí, se sent ara des d'aquí, no?
No.
Ara?
Sí, ara.
Ara,
jo
molt bé.
Peluquer.
Bé, no sé, això és com una mena de tracament així, eh? A mà armada. En primer lloc, si sóc el primer d'intervenir d'aquesta segona part, crec que pertoca doncs, agrair i felicitar en Narcís el mateix que t'he dit abans a micròfon tancat, que diuen, ho dic ara a micròfon obert, és que qualsevol cosa que et proposis o qualsevol cosa que et proposin la fas ben feta. Això és un avantatge. Tu m'has contestat, i tens raó, que sempre has treballat per encàrrec, i això és un gran avantatge també. Moltes vegades hi ha coses que ens agradaria fer, que pensem que potser nosaltres tindríem una certa traça a fer, però que no n'hem rebut cap encàrrec, i de fer-les pel teu gust, doncs dius, bé, ja ho faré, i no es fa mai. És una cosa que no es fa mai. Quan estigui jubilat, potser, ja en parlarem, una cosa que no fas. Ara, si és una cosa que t'encarreguen i que saps que en unes hores has de lliurar aquella feina, aquell article, aquella columna o aquell llibre, doncs la cosa s'acaba fent. Això d'una banda. Per tant, felicitar-te, perquè jo ahir no vaig poder venir, però avui doncs, he passat una estona no només agradable, sinó que hem après molt i crec que és una persona com tu, que ets periodista experimentat i amb aquesta trajectòria, és el que normalment s'anomena mestre de periodistes i és el que, diguéssim, seria bo que els estudiants d'aquesta facultat, els estudiants de comunicació de Girona i d'altres llocs poguessin d'alguna manera aprendre, poguessin xuclar d'aquesta trajectòria teva. Vull dir que això m'imagino que ja està previst, però que és una de les coses que de seguida venen al cap, no? De dir, bé, com un mestre de periodistes pot ser més aprofitat, diguem-ne, no? per aprendre. Això d'una banda. I després em parlaves del tema d'escriure. Tots hem fet els nostres intents. Jo no m'he dedicat a escriure ni d'una manera regular ni professional, de cap manera, però sí que he hagut d'escriure de vegades en espais curts i tinc l'experiència en espais limitats i tinc l'experiència molt clara del que representa suprimir text i no afegir text. I normalment el resultat és molt millor. Sempre que m'han donat màxima llibertat he acabat fent coses una mica ampuloses i farragoses que vistes al cap d'un temps dius, mare de Déu, com és possible que escrivissis això? En canvi, les columnes on t'has hagut de limitar, t'has hagut d'ajustar, has hagut de suprimir coses, tenen un aguant que passa el temps i dius, bé, això encara aguanta, perquè allà no em vaig deixar anar, sinó que vaig haver de triar, vaig haver de limitar, vaig haver de circumscriure'm, i això sempre és un avantatge, crec. Ho dic per respondre una mica a la invitació que em feies, però jo tenia una altra pregunta pensada. Ho dic això per respondre el que deies de l'experiència meva és realment molt limitada, però sí que és veritat que a vegades en publicacions més locals has de fer des de la pura notícia un article que ja es tira una mica cap a l'article d'opinió, però que normalment no pots signar perquè representes la publicació, se'n diria l'editorial, sí. La línia editorial, però no és així, però moltes vegades has de fer aquest tipus de textos. Això sí que hi tinc una certa experiència, i quan et limites és quan les coses surten més bé i tenen més aguant. Per tant, això té a veure amb l'estil personal, que és la cosa que ens has plantejat, no? La recerca d'un estil a través d'aquest exercici quotidià del periodisme. Però hi ha un aspecte que per mi està a mig camí entre aquest estil més personal i la literatura també, no ben bé la literatura, sinó que està una mica per sobre de l'estil personal, que és una mica el que en podríem dir la tradició periodística. No sé si ho sé dir ben dit, no sé si ho sabré explicar, però la tradició periodística i com m'agradaria que ens parlessis, és un fil que estiro, de com us vau, la gent de la teva generació, diguéssim, posar en contacte i enllaçar amb una tradició periodística, que era la tradició periodística catalana, si és que... Perquè per mi aquí hi ha un aspecte que no ha aparegut, o no, jo no l'he sabut veure. D'acord, concisió, exercici constant de recerca d'un estil propi, però hi ha una cosa, el periodisme es feia en castellà I vau passar, paulatinament, d'una manera progressiva, vau passar a fer periodisme en català. El periodisme en castellà té un estil, té una tradició diferent del periodisme en català. I, a més, jo el que recordo del periodisme o d'unes certes formes més estereotipades del que en podríem dir el periodisme del règim, tenia com una carcassa que a vegades no te'n podies desempallegar, no? Jo recordo molt, i em sembla que ho havíem comentat una vegada, no és un exemple de bon periodisme, segurament, però una cosa que a casa rebíem, que era la revista Usted, de Martínez Rubio. I sempre era el mateix. En los feraces predios costabravenses se alza la villa de tal. Hoy al habla con el alcalde de tal población. Don Tal, cuéntenos, ¿cuáles son los grandes proyectos que tiene usted para la población? Venga, y... Això de Barcelona sempre era la ciutat condal, els portuguesos eren lusitanos o lusos, els altres no sé què. Tota aquesta carcassa, un se n'havia de desempallegar per poder fer una cosa senzilla, concisa i també per fer-ho en català sense trair doncs, un estil que venia molt condicionat per una tradició de la manera d'escriure en castellà, en un determinat castellà que s'usava.
Bé, tu has arribat al moment en què jo ja devia haver llegit un text d'aquella època, que era un text meu de l'any 58, de Ràdio Girona, que tenia tota aquesta grandiloquència inherent a l'època i que era en castellà. No? I l'he llegit flagelant-me una mica, perquè era un text indigne, però que l'he llegit perquè era un exemple de com la ràdio s'havien de posar paraules que incitessin l'imaginació. I digui, en aquest text tan dolent hi ha 5 o 6 imatges que exciten la imaginació. No? Però és evident això que expliques, i no sé si ho sabria ara explicar, perquè és veritat que un dels referents obligats, almenys per mi, i mestres del periodisme, és Joan Maragall. Però Joan Maragall, els articles de Joan Maragall, és un llibre voluminós que tenim per casa que es titula Artículos. I són de Maragall i són els grans articles de Maragall al Diari de Barcelona. De manera que hi havia aquesta tradició de grans escriptors també en castellà. Miquel dels Sants Oliver, un altre gran periodista que escrivia en castellà. Nosaltres escrivíem en castellà d'una manera... A veure, en aquella meva primera revista de quan tenia 9 anys estava escrit en castellà. Era estrany perquè jo vaig tenir la sort immensa que va coincidir la Guerra Civil, en el moment en què jo vaig aprendre a llegir i escriure, no vaig anar a l'escola, em vaig quedar a l'escola privada de la meva germana, que tenia 10 anys més que jo i que em va ensenyar a llegir i escriure en català, i que els meus primers llibres van ser en català. I demà diré quins són, però vaja. I un d'ells era el de Joan Maragall, i eren les proses en català i alguns poemes, també en català, esclar, de Joan Maragall. Aleshores, el pas del castellà al català. Nosaltres escrivíem en castellà, primer perquè feia bonic.
Feia gràcia, això.
Feia gràcia, sí, jugàvem. Jo jugava a fer periodisme, el periodisme que jo podia llegir, tot i saber que a casa meva parlava en català i que els meus llibres preferits eren en català, a l'hora de voler fardar de que veia una cosa com els grans, la veia en castellà, és curiós, eh? I després la revista que intento fer quan en tinc ja més anys, que he vist aquí, ja és en català, però al primer moment sí. I després això es reprodueix a la llarga, com que els actes oficials, els actes no oficials, públics, s'havien de fer en castellà. Home, fèiem una cosa tan divertida com aquesta. Fèiem unes sessions de teatre fòrum, les quals llegíem obres de teatre i les comentàvem en un col·loqui, i naturalment eren obres en castellà. I quan vam voler fer el Pare Esteve d'en Blai Bonet, que era en català, que era en mallorquí, si voleu, els programes eren en castellà. I deien, lectura de l'obra en català, com una gran excepció, no? I donos en guard que volguessis parlar públicament en català. I la presentació que jo vaig fer d'aquella sessió la vaig fer en castellà i vaig citar Aranguren per dir que el català estava menyspreat i tal, però ho deia en castellà i ho dèiem amb la màxima naturalitat. I per tant, escriure, ja no dic pels que van aprendre a llegir i escriure en castellà, sinó per mi mateix que ho havia fet en català, escriure volia dir escriure en castellà. i tot, tot, no? Llavors, passar de l'un a l'altre, va costar molt? Doncs sí, perquè de català tampoc no en sabíem. Una de les grans mancances de presència era que teníem correctors aficionats, voluntaris, que pobra gent no tenia de vegades temps de corregir els textos, i està plena la història de presència de faltes de sintaxi, d'ortografia, perquè no en sabíem més. I això sí que ho hem hagut d'anar fent contra l'altre estil i a partir de la pròpia voluntat, de la pròpia experiència. I com que potser el català era més eixut que el castellà, això ens va anar a favor. I tots aquells principis que dèiem eren més fàcils d'aplicar si escrivíem en català que en castellà, que tenia aquesta càrrega barroca, imperialista, solemne, grandiloquent, que el català no l'havia tingut mai. I per tant, el passar del castellà al català ens vam alliberar i ens vam millorar, perquè vam perdre tots aquests tics que encara avui alguns escriptors castellans, alguns periodistes castellans o televi... no sé com se n'ha de dir, tertulians o comentadors de televisió castellans tenen. I tot això nosaltres, per sort, no ho hem tingut mai, i el passar d'un idioma a l'altre ens anem descarregat, no? Més o menys seria això. O sigui, el català ens ha ajudat a tenir un estil més acurat i més autèntic i més ortodox i més eficaç, finalment. A veure, què més? En Jordi. Va, puja, Jordi. Que en Jordi escriu una columna cada setmana com jo, una mica més llarga que la meva, però té coses a dir segur sobre... A veure...
Sí?
Sí.
Sí. La cosa ha vingut quan has parlat de vida catòlica i del temps d'en Josep Maria Ginés. A mi m'ha recordat una cosa, una anècdota que per mi és més que una anècdota, per mi és una categoria. En Josep Maria Ginés era el director, en Narcís Jordi era el redactor en cap, i els demés érem allò, per dir-ho amb els termes de la cançó, que teníem 15 anys i no en sabíem més. I allà era un aprendre contínuament dels que ja eren a dalt. I en Josep Maria Ginés, a més de ser un periodista vocacional, però una cosa extraordinària, com ja ho has indicat, i després ho pots subratllar o rectificar-me, en Josep Maria Ginés es guanyava la vida no pas amb això. Això era el que nosaltres en dèiem treball de 7 a 9, que era allò, el treball, ara se'n diu voluntariat, se'n diu moltes coses, no? Però de fet era allò d'omplir, ens realitzàvem, apreníem molt i encara intentem que ens duri, i en Josep Maria Ginés es guanyava la vida amb una empresa familiar d'electrodomèstics. I un dia, en la reunió de vida catòlica, ve i diu: nois, en tinc una per explicar. Avui ha entrat una senyora que portava la planxa a arreglar i la duia embolicada en vida catòlica. Esclar, els més jovenets: oh, això no pot ser, quina barra, quina barra. Per això ens hi matem tant, el sentit pràctic era això, per això ens hi matem tant. I l'últim número portava aquella senyora. I a partir d'aquí, de la nostra sensació de fer una cosa inútil, a partir d'aquí, en Josep Maria Ginés va dir el que encara arrossego. Diu: nois, que ell era bastant més gran que nosaltres érem els nois. Nois, si no assumim això, pleguem. El periodisme és una cosa efímer. I això no és una anècdota. Aquesta frase és una categoria. I això, no fent res, deu fer 60 anys o més, deixem-ho, però encara m'acompanya, perquè aquesta versió jo l'he viscuda quan en l'ascensor de casa acaben de fregar i hi posen el diari de Girona i de panxa en l'aire, que el meu nom es veu. I la lliçó d'en Ginés, la gran lliçó d'en Ginés, era fer-nos entrar en aquesta cosa de que el paper de diari és efímer i prou. I a partir d'aquí espavila't, perquè allò que tu vols dir a la columna, aquella idea, opinió, missatge, el que vulguis, afanya't, perquè només tens 40 línies per dir-ho. Comprimeix tot allò que has dit d'en Fita, millor treure que posar. Això és genial. Ell, una vegada també m'ho va explicar, ell es referia a la seva escultura, a la seva manera de fer l'escultura. Val més haver de treure que no pas de posar, que ja no hi ets a temps. I aquí igualment, si tenim 40 línies, doncs vinga, centrem-nos en tot això. I quan el veig a terra, el paper del meu article, penso en aquella litúrgia de la Quaresma. Maria Àngela, m'ho diràs en llatí perquè fa més bonic, aquella litúrgia que diu: ets pols i en pols t'has de convertir. És més bonic en llatí. És aquesta. I espavila't. I espavila't a dir-ho. I després em volia dir una altra, ben diferent. Quan has parlat de que a vegades un article es comença pel final, m'has tret un pes de sobre. Sí, perquè jo també el tenia. Allò, la cirereta, la cirereta del pastís, doncs potser la treballes més, perquè el lector en allà plega de llegir i poder li pot quedar bon gust o mal gust, treballes més. I vaig llegir que no són pas sols, no són pas els únics. Vaig llegir una vegada que en Wagner, quan va compondre Lohengrin, va començar per l'acte tercer. I a partir d'aquí, tu, si ho fa un Wagner, ja ho podem fer també nosaltres, no?
És fantàstic. Memento homo, qui pulvis es et in pulvere revelteris. Si ho he dit bé, va així, això. Sí, s'ha de pagar. Bé, doncs, escolta, tot això que ha dit en Ginés i més, que jo podria dir, doncs, de la seva personalitat, del seu estímul permanent i de la seva capacitat de saber la humilitat de l'ofici, la pretesa o suposada o presumpta inutilitat de l'ofici, que ja ho he explicat. De vegades tenim la sort de que això es converteix en un llibre, però són uns llibres que no llegeix ningú, no ens hem pas d'enganyar, és a dir, són llibres que no es venen, perquè esclar, no tenen argument, no tenen actualitat, no tenen res, i són llibres generalment mal guanyats, de manera que alguna vegada m'han dit: home, per què no fas un recull de les teves columnes? Dic: no, si és inútil. Ja els he tornat a col·locar allà on t'he pogut, en forma de coses que tenien més interès, i he posat trossos de les meves columnes. Sempre que he pogut els he reaprofitat. Jo sí, però posar una columna darrere l'altra, agrupades per temes i tot això, doncs mira, per un treball acadèmic important, quan una persona és realment molt important, se li pot arribar a fer, però si no, començant per aquest llibre de Miquel Pairolí, que ja dic que és l'únic del qual no parla mai ningú, i això amb els d'en Berga podríem dir exactament igual, són llibres condemnats al fracàs. El periodisme és això, és el moment, és la instantaneïtat, és la immediatesa, la notícia és la immediatesa. Això dèiem que ara internet trepitja els periodistes i se'ls menja perquè és més immediata. Quan el diari, quan els periodistes s'estan trencant les banyes pensant què posaran de primera pàgina, ja hi ha algú que ha fet la seva pàgina particular, ja l'ha escampat i ha arribat a l'altra punta de món amb la notícia que ells encara no sabien com havien de tractar. Però el periodisme és això, i aquesta és la servitud, i potser també la grandesa, però sobretot la servitud de l'ofici és exactament això que deies. I això d'acabar pel final, doncs sí, hi ha molta gent, suposo que hi ha molta gent que ho fa. Allò, la ratlla final, el vers final del sonet, a mi sempre m'impressiona molt llegir un sonet que a vegades ni tan sols acaba de funcionar com a poema, però que com que acaba molt bé, la redimeix dels seus defectes de més amunt, dels versos de més amunt. I per tant, sí, jo conto que aquest final hi ha de ser, ja no dic que hagi de ser un final com el dels contes de l'O'Henry, que tots acabaven amb que les dues últimes ratlles descobries que tot allò que havies llegit era al revés i descobries l'enigma. No cal ser tan complicat, però sí donar-hi aquesta punta, aquesta cirereta del pastís que deies. A veure, Lluís, explica'ns coses sobre la creació literària, tu que en saps d'això. Ja apago aquest.
Quan deies això del, que ara comentàvem amb la Dolors, amb la Rosa també, dels llibres, dels articles, jo retallo. Jo si no feu el llibre no tinc espai ni temps per fer-ho, però jo retallo els diaris. És a dir, és una cosa coneguda, diguéssim, mundialment gairebé, que retallo diaris i que deixo els diaris ben foradats, fins i tot a l'institut, com que tinc l'avantatge que treballo de nits, almenys aquests anys a nocturn, allò quan arriba l'últim pati, retallo els articles i llavors algú que se'l vol endur se'l troba foradat. Per tant, a mi em va molt bé que feu la feina aquesta, encara que sigui inútil i que per internet ho puguem trobar tot, de recollir articles, perquè llavors sé on els tinc, no? Perquè jo recordo, per exemple, que setmanalment retallava, si m'interessava molt, sobretot els articles d'en Comadira en els quaderns del País, els de cuina, els de viatges, no sé què. I llavors quan sortia el llibre deia, va, ja sé on anar-los a posar, que això ho vaig aprendre de tu, Maria Àngela, els retalls de diaris, els poses a dintre el llibre del qual parlen, però esclar, llavors a vegades el gruix de retalls és desmunta la coberta del llibre, no? Sobre la creació, bé, jo redundava també una mica amb el que dèieu d'en Jordi, de començar pel final. Clar, jo, i també una mica en la línia del que deia abans en Narcís, jo molt sovint sé que he d'escriure un poema i que ha d'acabar amb aquell vers o ha de contenir aquelles paraules en rima. I llavors, i sobretot la constricció, les constriccions, de dir et posen uns límits o te'ls poses tu mateix, fa que realment la creació millori. I bé, com dèiem abans, no? Jo a vegades, fins i tot en poesia, això ja és una mica més estrany, ara potser ja no tant, treballo per encàrrec. La Maria Àngela ho sap, la Maria Àngela m'encarrega coses o me les mig encarrego jo per els fulls de la revista, etc. I sí, treballar per encàrrec i amb unes limitacions que si no ets capaç tu de posar-te-les, te les ha de posar algú altre, és el que fa que realment la cosa millori, perquè és de dedicar més temps, el que dèiem, tens un espai limitat, tens unes condicions, saps quin públic potser pot llegir allò i per tant t'has de limitar molt. I no sé.
Que t'imuïnis, no.
No sé.
Paga aquí. No, és que parla a una persona convençuda d'això que diu que sóc jo. És a dir, jo retallo diaris cada dia i Déu me'n guarda posar-los a dintre d'un ordinador perduts allà on penso, ja sé que és mentida, però jo penso que mai més els trobaria. I per tant la impressió de que allò ho he ficat en un forat, en un túnel, sense, en un pou sense fons, em fa veritable terror, perquè jo necessito tocar el paper. No? I per tant tinc unes muntanyes de paper que l'Anna Sánchez amb molta dificultat controla periòdicament, però que al final haurem d'acabar llançant, perquè realment on t'aniran a parar, no ho sé, segurament doncs, valdrà més eliminar-los abans no els eliminin els meus successors hipotètics. I per tant, bueno, no ho sé, però aquest és un problema. Esclar, els papers ocupen molt d'espai, els altres a l'ordinador no ocupen gens, però la sensació de poder estirar l'arxivador que toca i trobar-hi l'article que saps que hi és d'una manera física i palpable, per mi és fonamental i no me'n sabria pas estar. I em deia algú que hi entén que aquestes digitalitzacions a vegades fallen i que són perilloses i que, deien a la Fundació Masó, que guarden la revista de Girona en paper i diu, no caldria perquè ja és... No, perquè potser després quan la vols reproduir no surt bé. Aquí mateix algunes d'aquestes portades de presència surten en blanc i negre, i aleshores els hem hagut d'escanejar dels originals. Vol dir que tot això de la informàtica és meravellós, però té també els seus problemes, i els que tenim una edat encara ho veiem més complicat. Per tant, no m'has de convèncer d'això perquè n'estic convençudíssim. I guardar retalls serveix, doncs a vegades no, però dona una certa tranquil·litat d'esperit. I això jo ho tinc, jo ho sé, jo ho trobaré. I de vegades després finalment no ho trobes també. Si no estàs ben arxivat, malament. Per això tinc l'Anna Sánchez a prop, perquè m'ho posi ben arxivat, perquè esclar, un no té temps de muntar aquestes coses. Bé, no sé per què explicàvem ara això, però molt bé, allò de la creació, doncs això, el vers final, eh? Que sí? Doncs la part final de l'article.
El detonant de qualsevol creació, deixant de banda el fet aquest de que tu et posis restriccions, constriccions, pot ser qualsevol cosa, molt sovint, no? Jo he llocs, un carrer... Jo ho explico sempre, no sé si acabarà de sortir o no, però jo una vegada voltant per París vaig veure un carrer al Marais, que era la Rue des Mauvais Garçons, el carrer dels nens dolents, dels nois dolents, i vaig dir, això és el títol d'un poema. Encara l'estic escrivint, diguéssim. Però un dia o altre sortirà. Però em refereixo que qualsevol cosa pot ser un detonant. I el dels retalls, bé, a més això dels retalls, quan em van demanar, la Clara Bakelén, em van demanar per una frase, per una exposició de collage, vaig pensar en els meus retalls i va sortir una frase, que no la diré tal com la vam posar en l'exposició, perquè era un collage lingüístic també, era fet amb paraules de llengües diferents, deia una vida són retalls i morir és com acabar el collage. I a més és una idea curiosa, que està bé que digui aquí també, llàstima que la Dolors no hi és, perquè em va venir sortint, podem dir una cosa molt peregrina però no la direm, em va venir sortint d'una reunió de Junta d'Amics de la UNESCO. Per tant, també les coses et venen en els moments més insospitats. S'ha de tenir simplement l'antena parada o l'esperit obert, o el wifi connectat, per tornar a la informàtica.
No, bueno, ja gairebé podrem estar acabant, però hi havia aquest tema del mal més treure que posar, i aquell text de Marcillac sobre les limitacions com a font de l'estil. I això, en parlàvem ara aquí mentre preníem el cafè amb la Magui Noguer, que coneix bé els artistes plàstics i deia que en el món dels artistes plàstics això encara és més evident que en l'escriptor. És el mateix problema o la mateixa circumstància? No sé si és un problema, no, segurament no, però en els artistes plàstics es veu d'una manera més evident. En l'escriptor potser costa més de descobrir les mancances que té. Els artistes pinten com pinten, no esculpeixen com esculpeixen, bàsicament pinten com pinten perquè tenen les seves limitacions. Hi ha artistes que no s'hi veuen bé i pinten d'una manera determinada, hi ha artistes que ho veuen tot tort i pinten tort, hi ha artistes que no distingeixen els colors, són daltònics i pinten d'una altra manera, i cada obra d'art surt de la pròpia limitació de l'artista. No? No sé si ella ens ho pot explicar millor que jo, però també estaria bé que ens diguessis alguna cosa. Si tens ganes, vaja, no... Vine. És a dir, en Van Gogh pintava com pintava perquè tenia alguna limitació. En Cézanne veia les coses tortes i les cases d'en Cézanne sempre van tortes. I això ha arribat a ser el seu estil. I podríem parlar de molts artistes, començant potser pel Greco, i imagineu-vos. A veure. Sí, com...
això? Ja està. Doncs, i com que ara acabo d'arribar d'una exposició d'autoretrats de Picasso, que us recomano totes en el mateix Museu Picasso, a més hi ha molts autoretrats que són de la primera època, perquè quan un és jove, bueno, un jove artista, esclar, el que té més a mà és ell mateix, i llavors feia autoretrats, molts i molts. I tant, doncs, compte, bueno, això ho sabem tots, que en Picasso doncs, té una trajectòria o té, bueno, ja li podem donar el títol de geni, o de diferent de tots, o que ha marcat història, que ha obert camins per tota la història de l'art que ha vingut al darrere. I això es veu bé en aquesta exposició i enllaça amb això que diguem de l'estil, que ell és tan, té tan poques mancances que llavors pot fer tots els estils, però tots els estils... Bé, no solament ben fets, que això seria doncs, el que copia, que sempre n'hi ha hagut de còpies perfectes o de còpies millorades a vegades, no, sinó que ell acaba fent allò i encara sembla que ho fa millor que el... Bueno, millor. També té una mica d'estil, però llavors veus autoretrats d'ell doncs, que són ben bé cases, que són ben bé Modigliani, que són ben bé tot de tots. I amb els autoretrats te'n dones molta compte, també te'n dones compte estudiant tota la seva pintura, no? Fa Cézanne, fa de tot Picasso. Llavors potser és el que té menys mancances, no? O no sé, si podríem agafar-ho per aquí, tot i que...
Podríem dir això, no? Que el geni és el que té menys mancances, o que no en té cap. Però això es dona molt poques vegades, la majoria de la gent no són genis, sinó que estan carregats de limitacions. I aquestes limitacions... es noten en el pintor a vegades més que en l'escriptor. Aquest senyor fa això... O sigui, jo li posava l'exemple de l'Albertí de Sant Feliu de Guíxols. L'Albertí de Sant Feliu té un estil propi que és únic, que ha passat a ser això, l'estil Albertí, i és un senyor que dibuixava malament. I dibuixava prou malament, com per prou bé, com perquè s'aguantin els seus paisatges a base de fer ressaltar unes línies determinades, uns colors determinats, que li donen una personalitat, un estil propi, que si hagués sabut dibuixar molt bé, amb molta perfecció acadèmica, segurament aquells quadres no tindrien cap interès. Serien, demà parlarem d'això parlant d'en Bertrana, diu, si jo no hagués viscut a Girona, demà ho llegirem literalment, jo viuria en la més perfecta correcció gramatical. I prou, eh? Però a Girona m'ha donat tota una altra volada, tota una altra possibilitat. Doncs amb un artista que té una limitació de no saber acabar de dibuixar, si és prou interessant i prou valent, logra fer d'aquest defecte una virtut i acaba seguint l'estil Albertí, que és inimitable. No?
Diguéssim que la mare dels ous és el que acabes de dir, té que ser prou, ara no intel·ligent, no, què has dit, prou hàbil, prou artista, és a dir, en el fons... Primer ha de ser artista i després saber manipular les seves mancances. Però primer s'ha de ser artista, primer s'ha de ser escriptor, primer s'ha de tenir una sensibilitat de naixement, jo diria quasi que és de naixement i després de formació.
Això m'ho deia en Joan. En Joan Ferrarós abans de marxar m'ho deia. Diu, tu t'expliques tot això que està molt bé, però si no hi ha alguna cosa més, tot això que expliques és perfecte. Però segurament en aquest curs que tu vas anar hi havia molta gent que devien aprendre les mateixes regles de tu i després no han fet res o no han arribat enlloc. Bé, és clar, hi ha una part personal que cadascú sap el que té de bo, de la mateixa manera que sap el que té de dolent, i si no hi ha això, aquest mínim de capacitat, doncs ja pots anar llegint regles, i, però en fi, aquest és el problema de la creació personal i de la capacitat personal d'expressar-se de cada persona. No hi donem més voltes, més coses, si teniu coses a dir, dieu-les ara, perquè després haureu de callar per sempre, com en els casaments. Va. Quan parli ella haureu de callar per sempre, vull dir que...
Sí, perquè parlaré en llatí.
Val, i allò...
A veure, jo me n'havia oblidat i està molt bé que hi hagi la Maria Àngela a la taula i en Narcís i la Dolors a baix, deixant de banda les constriccions aquelles que dèiem, per mi, i penso que per nosaltres, els que he esmentat abans també, és una bona eina, un bon aprenentatge per escriure, traduir. Perquè tu saps què has de dir, perquè t'ho diu l'autor, sigui llatí de fa segles o sigui francès d'aquí de fa 10 anys, però has de saber-ho dir. I si s'obre, a més, el que pretens és
No, ja vas bé.
És traduir un text en vers, doncs esclar, hi ha una altra constricció afegida, que és que la mètrica nostra no és la mateixa dels altres i has d'adaptar, no? I per tant, aquest és un aprenentatge a nosaltres, dic nosaltres, parlant de la meva generació, de quan estudiàvem a la facultat aquesta, però que estava baix, en Salvador Oliva, Estudis Literaris, ens ho deia, si voleu aprendre a escriure, comenceu per traduir. Si coneixes una llengua estrangera mínimament, dedica't a traduir i així aprendràs. Era una altra, era una constricció en la que havia pensat abans i que me n'havia oblidat.
Doncs bé, jo volia acabar amb tres frases llatines o amb tres expressions llatines que tenen relació amb el que s'ha estat dient avui i amb aquestes darreres paraules de Narcís. És a dir, ars et ingenium. S'ha de tenir ingenium, talent, i després ofici. Per tant, sense una cosa ni l'altra no funciona. Ars et ingenium. La segona cosa que volia dir és que si es té ars et ingenium, se sabrà què es vol dir, que és el que ell deia, s'ha de tenir la paraula, el concepte clar, no? La idea precisa del que vols dir, i després la paraula exacta. Sí. Doncs bé, també existeix una frase llatina, per dir-ho així, que és rem tene uerba sequentur. Primer has de tenir l'argument, allò de què vols parlar, i les paraules ja seguiran. Però si no tens ars et ingenium, no seguiran les paraules, no? I la tercera cosa que volia dir, ja no està tan relacionada amb tot el que hem dit aquest matí, però està relacionat amb el fet de tenir a Narcís Jordi Aragó aquí. Diu Horaci que tot bon escriptor ha de tenir un doble objectiu, ha d'aconseguir una doble finalitat, prodesse et delectare, delectar, agradar i ser útil. I les lliçons de Narcís Jordi Aragó ens agraden i són útils.
Gràcies. Sí, una cosa per demà. Demà és el dia que hem de parlar de literatura i territori i hem de fer l'experiència de fer una mínima visita guiada en aquesta zona en la qual ens trobem, però com que fa molta calor la farem per començar, o sigui que farem l'exemple abans de la teoria. A les 10 ens trobem aquí, però immediatament ens n'anirem des d'aquí a fer aquesta ruta fins al portal de Sant Cristòfol, que és aquí mateix, i llegirem uns textos sobre els llocs pels quals anem passant. Tornarem aquí i esmorzarem immediatament, seran 11:15, i després d'esmorzar ja, aleshores fins a l'hora d'acabar, podrem parlar del tema, que és un tema que també donarà molt de sí, estic segur. Gràcies, adeu-siau, fins demà. Sí. Perdó.
Això normalment ho hauria de dir l'organitzadora.
Ah. Jo i la meva.